metodologia de recollida de dades ha d'haver-hi una estadística perquè que no sigui, fruit de la casualitat d'aquell moment de la presa de dades. Però tot i així el treball és molt rigorós i s'ha doncs, publicat aquest estudi com un gran treball en aquest camp.
Diu en Josep que tenim en Rafael a l'altra banda del fil telefònic. Rafael, bon vespre.
Bon vespre, Joan Anton.
Com anem?
Molt bé.
Sí? Com es presenta el Nadal? Bé?
Bé, tranquil, a casa, molt bé.
Bueno, perfecte.
Bé?
Sí, també sí. A veure, de què es parles avui?
Avui? No ho saps?
No hem volgut saber, millor dit.
No has volgut saber?
No he volgut saber-ho.
Molt malament, eh?
A veure.
Em sembla que el tema era el naixement de la consciència.
Ah, per això no vull saber-ho.
És un inconscient.
Sí, prefereixo no saber-ho.
Deus tenir mala consciència.
Sí, amb aquestes festes sempre tinc mala consciència.
Bé.
Sí, per això no volia saber com va néixer la consciència. Estava molt feliç de saber-ho, saps?
Sí.
Si és que he nascut encara, nascut la consciència.
Sí, podríem dir que sí.
Sí?
Podríem dir que sí. Podríem dir fins i tot quan va néixer, més o menys. D'acord?
Quan va néixer?
Quan va néixer?
La podem datar i tot?
Digues?
Es pot datar?
Més o menys sí, es pot datar. A través de què?
D'això, del registre fòssil, no, evidentment.
Bé, d'un tipus de registre fòssil, sí, com pot ser, doncs, de les formes d'art, doncs, que són formes d'extracció de la natura, en realitat, d'acord? Les formes d'art, les primeres formes d'art són un indici de la primera consciència humana. Però bé, quan va néixer tot això, en realitat? Doncs mireu, es calcula que aproximadament la consciència humana plenament moderna, és a dir, com la nostra, amb la que nosaltres ja coneixem, i la podem reconèixer així, doncs va néixer fa uns 40.000 anys. Al principi del programa parlàveu d'aquesta nova espècie hominina de Sibèria, de Denisova. Doncs bé, allà sembla ser que tenim un nou parent de fa uns 50.000 anys. Per tant, com bé dèieu, va haver-hi un temps molt recent en el qual convivien a Europa doncs, tres espècies emparentades molt estretament, com són Neandertal, Sapiens i aquests nous parents de Denisova. Molt bé. I és que amb aquests parents, Neandertals, Sapiens i aquests nous hominidins, doncs compartim aquest tret comú que seria la consciència. Serien éssers conscients. No sempre la humanitat ha estat conscient de si mateixa. Aquest és un gran moment en la història de la vida sobre la Terra, d'acord? Perquè, esclar, podríem argumentar que hi ha altres espècies d'animals doncs, que sí que sembla que són conscients d'ells mateixos, és el que s'anomena autorreconeixement conscient, que podrien ser, quins animals penseu que poden tenir aquesta consciència, que es reconeixen ells mateixos com a individus?
Quina?
Quins animals? Que es poden reconèixer a si mateixos?
Alguns micos, no?
Alguns micos.
Els primats en general.
Els dofins. Fins i tot els elefants estan confirmats com animals que tenen capacitat d'autoreconeixement. Sí. D'acord? Això ja ens indica que hi ha algun tipus de consciència en ells que, clar, que els fa dotar d'aquest sentiment d'identitat propi, d'acord? Però aleshores, clar, la gran diferència de la ment humana amb la ment animal, que m'atreveixo a dir això, ment animal, doncs consisteix en precisament que els humans sembla que som els únics que som conscients, que sabem nosaltres mateixos que nosaltres som conscients, enteneu? El joc de paraules?
Sí, som conscients de que som conscients, sí.
Exacte. Vale, sí. En canvi, els animals són conscients d'ells mateixos, però potser no se n'adonen d'aquesta capacitat d'autoreconeixement. Sí. D'acord? I aquí seria la paradoxa. Molt bé, doncs us deia que això va començar fa uns 40.000 anys, és un procés doncs, molt i molt modern, i té a veure amb la complexitat cerebral, òbviament. D'acord? No és més que la interacció de diferents àrees del cervell entre si i de diferents tipus d'intel·ligència que ens donen un procés especial de, és una paraula una mica redundant, un procés especial de processament de l'entorn, d'acord? De manera que amb els sentits, la interfície que ens connecta el nostre cervell, la nostra ment amb l'exterior, els sentits, els ulls, la vista, el tacte, l'olfacte, doncs això interactua de manera intel·ligent en els circuits neuronals, tenen uns patrons molt concrets, i aquesta interacció fa que finalment es desenvolupi el pensament abstracte. És a dir, abans de que neixi aquest pensament abstracte, els humans, per descomptat, però els humans no disponíem de l'estructura mental necessària per interpretar la natura. De manera que el món, en realitat, s'acceptava tal com s'apercebia, d'acord? Per exemple, una pedra doncs, seria una pedra, una flor seria una flor, i una estrella, per l'astronomia, doncs, seria senzillament una estrella. Però, esclar, no arribaríem a treure l'entrellet d'aquesta veritable natura. En canvi, fa uns 40.000 anys, alguna cosa canvia en el nostre cervell i podem fer abstracció de les idees. És a dir, podem substituir la idea d'un objecte, la imatge d'aquell objecte, fins i tot substituïm aquell objecte directament ja només per una idea. Enteneu el raonament? A partir d'aquí, com podem fer abstracció, passar d'un objecte a imaginar-los, aquest objecte, fins i tot en el passat i en el futur, és quan és la consciència plenament humana i la consciència plenament moderna. I a partir d'aquí, què comença? Doncs comença, senzillament, la ciència. Perquè aquest procés d'interpretar la natura de manera conscient, el que fa és despertar la curiositat, l'interès per l'experimentació i per saber que hi ha més enllà del turó, aquell turó que comentàvem que sempre ens impulsa a colonitzar el planeta. De manera que, ja us dic, la ciència neix just en aquell instant. Abans no es pot dir que fóssim plenament conscients com a humans. I això com ho trobem en els jaciments arqueològics? Doncs senzillament, us ho he explicat al principi, amb l'art i sobretot amb les pintures rupestres, per exemple, que són l'art doncs, més antic, justament amb algunes estatuetes petitones que s'han anat trobant, escultures amb ossos, amb petit art mobiliar. I això comença molt clarament en aquesta data crítica de 40.000 anys. Abans, la humanitat no produïa apenes obres que intuïssin, ens permetessin intuir doncs, aquesta capacitat d'abstracció. Enteneu? Fèiem només doncs, això, eines lítiques, eines de pedra, però és una eina, té una finalitat concreta. En canvi, una obra d'art, una estatueta, una petita Venus, que podeu recuperar la imatge mental fàcilment, doncs això implica certa creença transcendent, senta creença en persones que potser no hi són, en records, amb la capacitat de recordar de manera conscient, que és el que ens fa realment humans. Què? Podeu suportar tot aquest discurs abans dels torrons?
Però... Llavors, i quan algú em diuen aquest és un inconscient, què passa? Que ets un primitiu?
És bastant primitiu, sí.
Sí, no?
Sí. Està clar. Ah, sí. Quan una persona és inconscient, doncs és potser el pitjor insult que li podries arribar a fer, en realitat.
Rafael, una pregunta. Sí. Aquesta consciència neix localitzada geogràficament en algun lloc? Perquè tu la ubiques en el temps, 40.000 anys, fa 40.000
sí.
anys.
Sí.
Però neix a Àsia, a Àfrica, simultàniament a més d'un lloc...
Sí, és una mica polèmic. En principi naixeria exclusivament amb sapiens, és a dir, amb nosaltres, i nosaltres som una espècie africana, d'acord? I nosaltres portem aquesta cultura ja cap a Europa. Aleshores, el problema que tenim és que Neandertal també té aquest pensament abstracte, perquè s'ha vist en complexitat en enterraments complexes, en rituals d'enterrament, que hi ha molt complexes, certes formes d'art, i els que són més escèptics, intentant relegar Neandertal a un aspecte una mica més primitiu que nosaltres, doncs argumenten que senzillament Neandertal el que feia era copiar comportaments que veien sapiens, com per exemple el vestir, aquestes formes primitives d'art i certa mena de rituals funeraris. Alguns argumenten que senzillament Neandertal no tenia aquesta cultura pròpia, sinó que la copiava de sapiens. Jo penso que no, realment Neandertal era un ésser molt semblant a nosaltres, tenia capacitat cranial fins i tot en alguns casos més alta que sapiens, i una cosa molt important, i és que tenia molt ben desenvolupades les àrees de Broca i de Wernicke, que són les que ens permeten tenir la capacitat de tenir un llenguatge complex articulat. Aleshores, si sumem tot aquest cúmul de proves, d'art abstracte, aquest comportament complex social, d'enterrament, de cura de malalts, fins i tot s'ha trobat. Fins i tot alguns diuen que han trobat algun instrument musical, tipus flauta, està discutida aquesta flauta, però és possible. Doncs si tot això sumem amb aquesta capacitat que tenien els neandertals a nivell neuroanatòmic de poder desenvolupar un llenguatge articulat que precisament cohesiona el grup i permet, si un neandertal té una idea, comunicar-la a la resta, i a més, confirmem que tenen el gen, que és el FOXP2, que és el que ens determina genèticament la capacitat de fer precisament aquest llenguatge articulat, doncs jo penso que tenim dues espècies humanes intel·ligents i conscients de si mateixes. El mateix pot passar doncs, amb aquests nous parents de Sibèria. Mm. Per tant, a on va néixer la consciència? És que, esclar, va lligada a aquesta complexitat cerebral que cada vegada ha anat increixendo. I ja us dic, les primers indicis són aquests 40.000 anys, i sobre l'origen de la consciència a un lloc geogràfic, doncs no m'atreviria a dir que realment és africà, perquè Neandertal doncs, no és un homínid africà,
yeah.
I per tant la consciència apareix allà on té el suport neuronal per desenvolupar-se. Per tant, tindríem orígens geogràfics diferents. Tot i que sí que tots tindríem un ancestre comú, com a humans.
Això, i què et porta a creure que va néixer? Abans, al començament de tot, deies que la consciència apareix en un determinats animals. I què et porta a creure que va sortir primer els homínids que no pas els dofins o els elefants?
Clar, aquí el problema és el que em deien, que sabem que els dofins i els elefants tenen un tipus de consciència perquè es poden reconèixer ells mateixos com a individus, però és que el que no podem estar segurs és que ells siguin conscients que tenen aquesta capacitat. Clar, això és potser problema de la nostra també capacitat de detectar aquesta consciència en altres animals.
En qualsevol cas, semblen dos estadis en l'evolució de la consciència, si és que la consciència ha evolucionat, que no ho sé.
Sí, és qüestió de graus, vols dir?
Sí, pot ser una qüestió de graus. De manera que el que es defineix, per definir una mica la consciència animal, diríem que els animals tenen el que s'anomena consciència de tipus primari i nosaltres tindríem la consciència de tipus superior. I això amb què es tabula? Doncs mireu, hi ha molts tipus d'intel·ligència, com sabeu, però tindríem quatre tipus d'intel·ligència bàsica que són els que ens permeten, precisament això, interactuar amb l'entorn, que és el que us comentava abans. Aquestes intel·ligències, doncs, són explicades molt, molt lleugerament, serien la intel·ligència tècnica, que és la que et permet manipular l'entorn i, per exemple, doncs, fabricar una eina amb un bastó, per exemple, ximpanzés que fan servir aquests bastons doncs, per pescar tèrmits, això seria una intel·ligència tècnica. L'altre tipus d'intel·ligència seria la intel·ligència lingüística, que és la que et permet establir un llenguatge articulat. Un altre tipus d'intel·ligència seria la intel·ligència social, que és la que et permet combinada amb la lingüística i la tècnica, el que dèiem, si un neandertal té una idea, transmetre-la al grup, o sigui, empàtics, que si ets un ésser empàtic, en principi, evolutivament és un avantatge, perquè si vius en grup podràs viure millor, probablement, i sobreviure millor que no si ets un ésser solitari. I, finalment, una intel·ligència molt important, que és la intel·ligència de història natural, que és la que ens permet recordar que si mengem una manita faloides, doncs probablement morirem. D'acord? Doncs els animals, molts animals, segur que esteu d'acord que podríem reconèixer aquests tipus d'intel·ligència, perquè les balenes tenen el llenguatge que fan servir, que es comuniquen a quilòmetres de distància, també tenen intel·ligència social perquè estableixen vincles familiars, els ximpanzés, com hem comentat, i altres primats doncs, tenen aquesta capacitat de fabricar doncs, certes eines, i òbviament pràcticament tots tenen aquesta capacitat d'intel·ligència i història natural per reconèixer quins animals poden menjar, quins aliments poden menjar i quins no. Aleshores, on està el gran salt? Doncs el gran salt que fem els humans és que interrelacionem tots aquests tipus d'intel·ligència i ens dona el que anomenem intel·ligència general, que és la que ens permet precisament explotar de manera adaptativa l'entorn. En canvi, els animals no poden fer aquest procés d'integració dels quatre tipus bàsics d'intel·ligència, sinó que en un sol instant apliquen, diríem, un animal veu un aliment de color vermell i sap que aquell aliment doncs, és verinós i no el menja. D'acord? Però probablement no el podrà comunicar als seus veïns o altres membres del grup, perquè potser no pot relacionar-ho amb la seva intel·ligència lingüística, intel·ligència social, enteneu? En canvi, els nostres circuits neuronals sí que permeten aquesta interacció de totes les intel·ligències entre si i ens dota d'aquest plus de consciència superior, per sobre de la consciència primària. Més o menys, s'entén?
Sí, sí, perfecte. Vale. Gràcies, Rafael. Avui ha estat una intervenció força àmplia, evidentment.
Molt bé.
Esperem que siguem conscients aquests dies de festa i no siguem uns inconscients.
No, no. Vosaltres segur que sou éssers conscients, no tingueu cap dubte.
Molt bé, Rafael. Bones festes, bon any.
I, igualment.
I ens tornem a retrobar l'any vinent.
Perfecte.
Vinga, adéu-siau, bon vespre.
Adéu.
Gràcies. Adéu.